Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dimarts, 10 d'octubre, i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I us comencem a explicar que a Sant Cugat hi ha 60 persones que viuen en una situació d'exclusió residencial severa. Segons dades dels serveis socials de l'Ajuntament, d'aquestes 16 dormen al ras i 15 ho fan en barraques, cotxes o caravanes. La resta no tenen un habitatge segur o bé ocupen espais no habitables o viuen en llocs diferents i ho alternen amb el carrer. Aquesta és una realitat invisibilitzada a Sant Cugat que Cugat Mèdia explica aquest 10 d'octubre, Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Des de Càritas expliquen que cal un treball important amb aquest tipus de persones. Ho explica Sagrario Palomino, treballadora social de Càritas Sant Cugat. L'escoltem.
No tothom té la mateixa capacitat, han perdut també, hi ha gent que ha perdut habilitats socials i inclús el creure, no?, amb les altres persones que creuen pel carrer. Vull dir que és un treball de crear vincle, de crear confiança, de donar espais en els que les persones puguin sentir més segures i a partir d'allà començar a treballar altres coses.
Palomino també recorda que algú sense llar no és només aquell qui viu al carrer o dins d'un cotxe.
A més de les barraques del cotxe, hi ha molta gent que viu en vivendes o en relloguers que igual no tenen les claus ni per entrar ni per sortir o que no tenen accés a una zona comú o no tenen rentadura i per això fan servir els serveis que els podem proposar. Vull dir que sí, que tota aquesta suma de situacions d'habitatge que fan que s'hagi de tenir tot en compte.
Càritas compta amb el menjador social, el servei de dutxes i bugaderia, a més dels pisos d'homes i de dones, per lluitar contra aquesta exclusió residencial severa també existent a Sant Cugat. Sant Cugat està disposada a fer l'honor de l'immens i meravellós llegat de l'historiador Joan B. Culla. En una sala de plens a vessar, amb representants de la vida política i social de la ciutat ha retut homenatge al santcugatenc, recentment jubilat, a causa d'una malaltia. De fet, no ha pogut dirigir-se al públic amb la seva veu, però sí amb les seves paraules, que ha llegit la seva dona, Imma Servià.
Em sento una mica desbordat per l'honor que em feu, i que potser no m'hauria deixat atorgar sense les circumstàncies excepcionals de la meva salut que m'han deixat amb la guàrdia baixa. Ja m'ho sabreu perdonar mentre accepteu el meu agraïment més sentit i sincer.
Mònica Tarriba, Raül Romeva, exalcaldes de Sant Cugat i més personalitats de la vida política i social de la ciutat han assistit a l'acte que ha servit de preàmbul al nomenament de Culla com a fill predilecte. Tarribas n'ha fet referència.
Siguis o no fill predilecte, que en aquest cas ho ets, ets fill predilecte d'un temps i d'un país que continuarem estimant quan et tinguem a la vora o quan no et tinguem a la vora, traslladant a les mil lluites que tenim pendents la teva anàlisi i la teva mirada. On vagis, guarda'm una cadira a prop teu, des d'on puguem seguir l'escena i comentar-la.
La tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire, ha presidit l'acte i ha avançat que els tràmits per nomenar fill predilecte ja han començat. I la peregrinació a Terra Santa de 120 membres de la parròquia de Sant Pere d'Octavià s'ha ajornat fins l'any que ve per culpa del nou esclat de violència a Israel i Palestina. Mossèn Emili Marlés havia d'encapçalar aquest viatge per als llocs sagrats del cristianisme per seguir els passos que va fer Jesús i que havia de sortir aquest dilluns de Sant Cugat, però dissabte passat, quan vam veure les notícies, vam decidir ajornar-lo com a mínim fins l'any que ve. El viatge estava previst del 9 al 16 d'octubre, des de fa molt temps, i la peregrinació incluïa passar per Galilea, on hi ha el llac on Jesús va fer el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, i per Canà, on va transformar l'aigua en vi. També estava previst anar a Natzaret, on es va produir l'Anunciació a Maria, a Betlem, on va néixer Jesús, i a Jerusalem, al cenacle del Sant Sopar, i on va viure la passió i la crucifixió. I precisament arran d'aquest esclat de violència, els Mossos d'Esquadra han incrementat la protecció de la comunitat jueva de Catalunya. En aquesta mesura preventiva està inclosa l'escola jueva Hatikva, ubicada a Valldoreix, segons han confirmat els Mossos a Cugat Mèdia. I més notícies dels Mossos, perquè han alertat totes les escoles de Sant Cugat d'un nou mètode d'estafa. Els lladres envien correus electrònics a les famílies fent-se passar per algun membre de la direcció del centre escolar amb noms i cognoms reals i els demanen el cobrament de rebuts escolars de diferents conceptes. També els faciliten un número de compte diferent de l'habitual per fer l'ingrés. La policia catalana va enviar divendres passat un correu electrònic a les escoles amb l'advertència per demanar-los que ho reenviïn a totes les famílies del centre, ja que tenen dues denúncies de temptativa d'estafa amb aquest sistema de phishing a Sant Cugat. El correu dels Mossos demana a les famílies que desconfiïn de qualsevol comunicació similar que rebin i que abans de pagar res confirmin la veracitat trucant en persona a l'escola. I en política, el PP de Sant Cugat vol que el govern del mandat 2019-2023, format per Esquerra, el PSC i la CUP, comparegui per la situació de dèficit pressupostari de l'Ajuntament. Ho farà presentant d'urgència una moció al ple municipal de dilluns vinent, on el grup lamenta la mala gestió i planificació econòmica, diuen, de l'executiu tripartit. En aquest sentit, apunta el govern actual, i en particular a Junts, que ara fa equip amb Esquerra. El portaveu del PP, Álvaro Benejam, ha explicat a Cugat Mèdia que no compten amb prou suport per donar llum verda a l'urgència. Així, el PP no podrà portar el debat al ple fins el proper ple, el de novembre. En tot cas, es tracta d'un text que, en cas d'aprovar-se, tindria un valor simbòlic i no jurídic. Escoltem Álvaro Benejam.
Un reconeixement per part del ple, no? de com està composat ara el ple, que estaria dient que reprova l'actitud d'aquell govern anterior d'Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i CUP, que van no tenir expressament en compte que hi hauria una minva en els ingressos, sobretot per temes de plusvàlua municipal i de temes d'IBI, no?
En una roda de premsa, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, deia sobre la situació econòmica que l'Ajuntament tancarà el 2023 amb les pitjors xifres de la història. L'equip de govern xifra en més de 25 milions d'euros el dèficit generat aquest any. I acabem explicant-vos que prendre un aperitiu en una terrassa del centre de Sant Cugat pot formar part d'un dia normal per qualsevol santcugatenc, però per a la santcugatenca Mònica Vila, el que hauria estat un dia tranquil, va acabar sent tot un malson a causa d'una forta mossegada d'un gos de la raça Braco de Weimar que la va obligar a visitar el cap del turó de Can Mates. La ferida ha provocat que Vila porti més de 3 setmanes de baixa mèdica i estigui rebent cures periòdiques per poder-la cicatritzar. Tot i això, la ràpida resposta de l'establiment, el qual és dog-friendly, és a dir, on hi poden entrar gossos, va fer que la situació no anés a pitjor i que al final tot hagi estat una mala experiència. Aquest incident va succeir en el context de l'entrada en vigor de la llei de benestar animal el 29 de setembre, que havia d'incloure l'obligatorietat d'una assegurança de protecció civil per a totes les races de gossos i que al final s'ha ajornat. Escoltem la santcugatenca Mònica Vila, que acompanyada del seu marit i dels seus gossos petits es trobaven a punt d'abandonar la terrassa d'un local de Sant Cugat. En el moment que la seva parella va demanar el compte, ella va anar als serveis de l'establiment, que estaven a l'interior, i en sortir del lavabo va patir l'agressió.
Passes pel mig de les taules, no? I va ser doncs quan em va atacar. I em va fer una mossegada important em va clavar tota la boca, hi ha 4 mossegades, però de les 4 n'hi ha una que és la més fotuda perquè és bastant profunda i és la que costa cicatritzar. Uh-huh. I porto des del dia 17 doncs, amb cures a l'ambulatori.
Després de l'agressió, des del local van trucar a l'ambulància i a la policia per fer l'atestat dels fets. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb aquest establiment que permet l'entrada de gossos, però no ha volgut fer declaracions. L'afectada, com que la mossegada va ser força greu, ha decidit denunciar l'incident. No només per dignitat, sinó per la responsabilitat, diu, que tenen els amos de com pot respondre el gos. La policia local va fer un atestat del cas, tot i que la santcugatenca sap que només podrà reclamar alguna cosa a la família de l'animal de companyia a través de l'assegurança. Per sort, la família madrilenya, que es trobava de pas per Sant Cugat, disposa d'aquesta assegurança de responsabilitat civil per al seu gos i les dues companyies ja s'estan posant d'acord en la indemnització. Amb aquesta notícia acabem el repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Nosaltres us recordem, com sempre, que ho podeu trobar tot a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i, com sempre, a les zones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.